Molt bon dia, són les 8.
Avui baixa la temperatura i els núvols seran més presents.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? Doncs ara sentíem la previsió del temps. Sembla que les temperatures baixaran avui, després ens ho ampliarà l'Isaac, però, de fet, tenim unes temperatures ara, a aquesta hora, doncs, prou suaus. Ara mateix, 21,3 graus a Palamós, a Begur, 20, a Palafrugell, 21,1, i a Calonge, 18,3, una mica menys. Per tant, aquestes temperatures, doncs, que són agradables, la veritat, doncs, en aquest matí, ara tot seguit ampliarem aquesta notícia, però avui també tindrem diversos temes aquí en aquesta hora informativa per repassar tot el que passa a la nostra comarca. De fet, avui repassarem també la temperatura de l'aigua del mar, que arriba als 26 graus aquest estiu i és la segona temperatura més alta en 40 anys. Avui també us explicarem una iniciativa que es posarà en marxa a Palafrugell per lluitar contra la soledat. En el cas de Palamós, es convoquen reunions veïnals per impulsar la participació ciutadana i recollir propostes. Aquestes seran algunes de les qüestions que tractarem avui amb l'equip que farà possible aquest programa. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, molt bon dia.
També en tindrem en Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia.
I la Carla Saló, benvinguda.
Hola, bon dia.
Tot plegat, doncs, avui, per repassar aquestes notícies, però també per fer un supermatí que serà força literari, ho podríem dir així, perquè entrevistarem a Joan Trias, que aquesta setmana presentarà el seu llibre Jerseis amb caputxa. La seva nova proposta, que, com dèiem, la presentarà en aquest cas a Cala Pruna, de Pals. Però, a més, com que és dimarts, també recuperarem la secció literària que fa la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, perquè ens expliqui també i ens faci algunes recomanacions. Però abans anem a ampliar tots aquests titulars. Perquè la Guàrdia Civil, en coordinació amb altres policies, ha fet 51 operacions contra el Tom Manta en diverses localitats catalanes entre els mesos d'abril i agost, que ha acabat amb la intervenció de 139.000 articles falsificats i que, en total, estan valorats a més de 26 milions d'euros. Mariam.
També s'han detingut dues persones i hi ha 101 investigats. La majoria de les operacions s'han fet en municipis del litoral, però també en altres llocs com el Segrià, on es va desarticular una xarxa que no només subministrava punts de venda de la Costa Daurada, sinó que també exportava a altres països.
Perdó, la Carla, que ens ha portat aquesta informació. Ara anem amb en Joan Coll, perquè Protecció Civil farà avui una prova del sistema d'alertes als mòbils, tant a la demarcació de Girona com a la Catalunya Central.
Tots els telèfons intel·ligents presents a la zona, que també inclou l'Empordà, rebran un missatge de text, però no cal trucar al 112 ni fer cap acció especial, més enllà de llegir el missatge i prema la tecla per aturar el so.
Ara sí, Maria Alzina, l'aigua del mar arriba als 26 graus aquest estiu a Catalunya i és la segona temperatura més alta en 40 anys.
És la segona més alta des del 1982, només superada pel 2022. Juny i juliol han registrat rècords històrics i confirmen l'escalfament progressiu del mar. Les boies costaneres de la costa catalana han detectat valors inèdits en diverses zones.
Palafrugell impulsa la campanya Palafrugell contra la soledat per visibilitzar una problemàtica cada vegada més estesa. La iniciativa parteix del Pla de Salut Municipal amb la implicació de la Comissió de Salut Mental i del projecte Viu al teu barri, que es desenvoluparà als locals socials del municipi. Però avui també us hem d'explicar que el director dels aiguamolls de l'Empordà i del Parc Natural del Cap de Creus apunta que cal aprendre a gestionar l'aigua dolça per preservar espais com els aiguamolls.
En una entrevista del programa del Supermatí, el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Cap de Creus, Pons Feliu, ha analitzat l'impacte de les darreres pluges i de la sequera persistent en aquests espais naturals tan sensibles del territori gironí.
I també seguim destacant altres temes perquè Palamós convoca 5 reunions veïnals per impulsar la participació ciutadana i també recollir propostes. Joan.
L'Ajuntament de Palamós ha organitzat 5 noves trobades veïnals per escoltar propostes de la ciutadania i fer retorn dels pressupostos participats. Les reunions són obertes a tothom amb inscripció prèvia per correu electrònic o WhatsApp.
I en el sector cultural també us explicarem que el Marrameu 2025 se celebrarà a Palafrugell els dies 26 i 27 de setembre. L'associació Els Trompats impulsa una programació diversa que omplirà els carrers de cultura, música i també de tradició popular. I com sempre, més enllà del Baix Empordà, també passen coses. I comencem repassant la informació, en aquest cas que ens arriba des del Gironès. Els Mossos d'Esquadra han detingut un metge de 66 anys de l'Hospital de Santa Caterina de Salt, acusat d'agredir sexualment una pacient vulnerable. Segons les primeres informacions, la dona havia estat atesa al servei d'urgències i, posteriorment, hauria anat amb el facultatiu a Blanes, on es van produir els fets. L'endemà, la policia va trobar la víctima desorientada pels carrers d'aquesta localitat. La investigació continua oberta i no es descarta que s'hi afegeixin més càrrecs. L'hospital ha suspès el metge de les seves funcions de manera immediata i cautelar. A més, el detingut té antecedents per amenaces i maltractaments i anys enrere va ser condemnat per falsedat documental. I en aquest cas anem fins al Baix Penedès, on hi ha polèmica al Vendrell amb el programa municipal Vacances per tu. Es tracta d'una iniciativa aprovada en el ple amb una partida de 32.000 euros provinents d'una subvenció de la Diputació de Tarragona. La mesura havia estat presentada com a un projecte per finançar les vacances a tota la gent gran del municipi, però en aquesta primera edició només se'n beneficiaran 71 jubilats d'entre els més de 8.000 majors de 65 anys que hi ha en el cens. El govern municipal defensa la proposta com una eina per combatre la soledat i fomentar la convivència, però l'oposició la qualifica d'operació de maquillatge i de política insuficient. Les primeres sortides previstes són a Horta de Sant Joan, en un viatge que durarà un dia i mig. I en el cas del Parlament de Catalunya, 6 residents catalans a l'estranger han presentat una iniciativa legislativa popular per modificar la llei electoral i facilitar el vot exterior. La participació d'aquest col·lectiu ha caigut dràsticament. Si l'any 1988 gairebé el 45% dels inscrits al cens votaven, a les últimes eleccions, el 2024, només ho van fer un 7%. Actualment hi ha prop de 300.000 catalans enregistrats a l'exterior que sovint denuncien dificultats per exercir el seu dret de vot. La proposta demana, entre altres, crear una circumscripció pròpia de catalans a l'estranger, introduir el vot delegat i recuperar el vot electrònic que ja s'havia assajat als anys 90. I canviem de tema, ara que són les 8 i 7 minuts. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha intensificat les seves crítiques a Israel i ha demanat formalment la seva expulsió de les competicions esportives internacionals. La petició arriba l'endemà, o sigui, en aquest cas, doncs, unes paraules que les va fer ahir, però que arriben després que diumenge hi haguessin protestes a prop Palestina a Madrid que van obligar a cancel·lar l'última etapa de la Volta Ciclista. Sánchez ha qüestionat per què Rússia va ser apartada de l'esport després de la invasió d'Ucraïna i, en canvi, Israel continua participant malgrat la guerra a Gaza. Segons el president del govern espanyol, mentre duri el que ell qualifica de barbària, Israel no hauria de tenir cap plataforma internacional pel que, segons paraules textuals, és el que, en el seu cas, diu de que blanqueja la seva presència.
I creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Aquestes són paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però en el mateix discurs, davant del grup parlamentari socialista, Sánchez ha mostrat en rebuig a qualsevol acte violent, però ha volgut destacar l'admiració i respecte per una societat civil que es mobilitza pacíficament contra la injustícia. I, de fet, en aquest sentit, el president de Ràdio Televisió Espanyola, José Pablo López, proposa que Espanya no participi en el Festival d'Eurovisió del pròxim 2026, que se celebrarà a Viena, si Israel hi pren part. La mesura es debatrà avui al Consell d'Administració de l'ENS i compta amb prou suport per ser aprovada. Espanya podria afegir-se així a Països Baixos, Eslovènia, Islàndia i Irlanda, que ja han anunciat que no concursaran si Israel n'és exclòs. No n'és exclòs. Com a mesura de pressió per aturar l'ofensiva a Gaza. I també, tot en aquesta situació, la tensió diplomàtica entre Espanya i Israel també ha escalat fins a nivells sense precedents des de l'inici de la guerra a Gaza, ara fa gairebé ja 2 anys. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha respost a les declaracions de Pedro Sánchez i l'acusa d'haver llançat una amenaça genocida. Doncs bé, Israel també ha anunciat un paquet de noves mesures contra Espanya i ha prohibit l'entrada al país de la vicepresidenta Yolanda Díaz i també de la ministra Siren Rego. Davant d'això, el govern espanyol ha cridat també a consultes a la seva ambaixadora a Tel Aviv. Per tant, aquestes són algunes de les notícies que us destaquem també tant a Catalunya com a l'estat espanyol, com també de l'actualitat internacional. amb tot això, tornarem cap a casa nostra, tornem cap al Baix Empordà, perquè hem de saber quin serà el temps. I és moment, doncs, de saludar a l'Isaac Vilà. Isaac, bon dia.
Bon dia.
Perquè hem de saber si avui farà tanta calor o si hi haurà alguna novetat en el temps.
Avui dimarts esperem que les restes d'un petit front, que molt desgastat que passarà pel nord de Catalunya, ens faci arribar a més nuvolositat. Per tant, avui dilluns ja comencem el dia amb alguns núvols decoratius, encara amb domini del sol, però ja amb alguns núvols decoratius que aniran a més al llarg de la tarda. Malgrat tot, la temperatura en aquest sentit, amb més una mica més d'enrenou, quedarà un pèl més curta. Ahir dilluns vam arribar en alguns punts de l'interior, per exemple, a la Bisbal, als 31 graus. Avui esperem que no s'arribi a aquesta xifra. Per tant, ens quedarem al voltant dels 25 als 28 graus a tot estirar. Com dèiem, més nuvolositat a la tarda i no descartaríem algun ruixat escadusser a l'interior, molt poca cosa si és que arriba a passar. I també caldrà destacar aquesta situació marítima un pèl més alterada, sobretot avui al matí, amb vent de tramuntana que anirà girant al llarg del migdia a gregal i que ja encalmarà i desapareixerà a última hora de la jornada, amb una mar, com dèiem, que s'anirà abonançant de mica en mica. No us refieu d'aquesta petita baixada de la temperatura, perquè de cara a demà dimecres la temperatura tornarà a pujar de valent.
Doncs bé, una temperatura que potser ens convidarà a anar més a la platja, qui pugui, doncs, aprofitar les diferents estones. Falten, això, 3 minuts mal comptats per arribar a un quart de 9 del matí. Moment pel comentari d'opinió. Avui, amb Miquel 40.
Cada vegada que s'acaba una temporada ens agafa la dèria de fer balanç. Més pernoctacions, més nits d'hotel, més lloguers, més facturació de bars i restaurants. Fins i tot, algú podria calcular l'increment de la despesa energètica o les factures de les empreses. Tenim indicadors de sobres per mesurar la salut econòmica del territori. Però hi ha un altre factor, i aquí és una sensació personal no basada en cap estadística, que em preocupa més, i és que cada vegada tinc més la sensació que l'activitat econòmica de l'Empordà depèn més de projectes, empreses i inversors que venen de fora, de Barcelona, de Madrid o de l'estranger. Això es pot mirar moltes maneres. Hi ha qui en diu invasió, hi ha qui ho veu com una depredació del territori, hi ha qui s'indigna davant el gran capital. Jo prefereixo posar el focus en allò que nosaltres, els empordanesos i les empordaneses, podríem fer i massa vegades no fem. És cert que hi ha coses que són inevitables. Els grans fons d'inversió, per exemple, tenen més múscul que qualsevol immobiliària de Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro o la Bisbal. Però també és cert que en restauració, en oci, en hostaleria i en tants altres sectors, cada vegada són més els negocis que obren la persiana des de fora, mentre l'emprenedoria local és escassa. Tots tenim al cap el restaurant de Barcelona que ara té una filial empordanesa, o el bar de copes de moda que ha nascut de mans d'empresaris barcelonins. I no és que això sigui dolent. Aquests projectes creen negocis, riquesa i llocs de feina. Però em pregunto, on és l'emprenedoria empordanesa? On són els projectes pensats, finançats i liderats des del territori? On són els empresaris d'aquí que són capaços de reinvertir aquí el que es genera aquí? Segur que el capital hi és. El capital, de fet, sempre és poruc, però hi és. I només caldria canalitzar-lo. Hi han exemples d'iniciatives que funcionen, que han sabut créixer i que avui són referents. Però en volem més. Voldríem que passés més sovint i voldria que a l'hora de fer balanç poguéssim dir que la riquesa que genera l'Empordà es queda a l'Empordà. No sigui que ens quedem sempre amb el de fora ens vingueren, però que nosaltres no acabem posant-hi remei.
Doncs bé, aquest és el comentari d'opinió que ens porta Miquel 40 en aquest dimarts 16 de setembre. Esteu sentint el Supermatí, l'informatiu comarcal que fem amb Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I dit tot això, anem ja a parlar de literatura.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I és que aquest divendres l'autor i escriptor Joan Trias presentarà el seu nou llibre, Jerseis amb caputxa, i ho farà a Cala Pruna de Pals. És un llibre que explora el despertar polític, però abans, i per conèixer el nou llibre, avui el saludem i ens visita l'autor de la novel·la, Joan Trias, al Supermatí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí en aquest informatiu comarcal, perquè tenim ganes de saber això, és a dir, què és Jerseis amb caputxa?
Molt bon dia. Bé, en realitat és un híbrid. Jo el descriuria com una crònica social i política que està escrita en primera persona perquè té molt d'autobiografia, però al mateix temps té una vocació clarament col·lectiva. El llibre arrenca amb la història d'un noi de comarques, idealista i radical, que un bon dia trenca amb el que estava fent i se'n va cap a Belfast, a Irlanda del Nord, enmig del conflicte polític, i un cop allà s'adona que no tot és el que semblava i emprèn a partir d'aquí un viatge personal i polític que el porta de Belfast a Edimburg, d'Edimburg a Saint-Jean a la Xina i després de retorn a Pals, a l'Empordà, passant per moltes altres ciutats. I una mica allò que va vivint i allò que va experimentant és el fil conductor de tot el llibre.
I d'on sorgeix la necessitat d'escriure aquesta publicació?
Bé, doncs és una idea, una història curiosa, perquè el Jerseis amb caputxa és un llibre ben diferent del que jo m'havia imaginat. Jo sóc professor a la Universitat de Ciències Polítiques i treballo en una consultoria, sóc politòleg, i per tant la meva intenció inicial era fer un assaig sobre què és i què fa un politòleg. I de fet tenia el llibre estructurat i pensat en els diferents àmbits professionals, la docència, la política institucional, la consultoria, però a mesura que escrivia i que compartia aquests primers escrits amb persones properes, em vaig adonar que allò que connectava amb la gent no era tant els àmbits professionals, sinó més aviat les històries o les vivències que podia explicar doncs, de quan vaig ser a Belfast i feia d'activista, o de quan vaig estar a Edimburg i treballava a l'Ajuntament d'allà, de la meva estada a la Xina, o també de quan vaig tornar a Pals i el meu pas per la política institucional. No? Eren aquestes vivències les que connectaven i, per tant, a partir d'aquí vaig capgirar una mica la idea inicial i n'ha sortit aquest relat més autobiogràfic, més personal, que sens dubte és més proper i més viu que la idea inicial. No?
És a dir, és autobiogràfic, però hi ha alguna part de ficció o no?
No, la veritat és que no. És tal qual ho he viscut i tal qual doncs, ho he explicat. Sí que he intentat, doncs, en algun passatge, potser no és tot exactament fil per randa, però podríem dir que és alguna llicència literària, una manera d'escriure-ho perquè el relat flueixi, però tot el que s'hi explica doncs, m'ha passat i és així. Sí, sí.
En aquest cas, també no parlàvem del despertar polític. Què vol dir això?
Sí, aquesta crec que és la idea més interessant o que a mi més m'agrada del llibre, perquè malgrat ho explico des d'una història personal, que és la meva, el que intenta el llibre és explicar, com tu bé dius, el despertar polític i social de tota una generació, de la generació dels 80, que és la meva. I una mica és retratar aquell moment de joventut en què ens rebel·lem, en què lluitem contra les injustícies, en què d'alguna manera busquem el nostre lloc al món. No? Penso que totes les generacions tenen aquest moment, són aquells anys de joventut i que després van més enllà, i jo trobava que s'havia escrit molt sobre la joventut política de la transició, i és lògic i normal per aquell moment, però en canvi de la generació que havíem viscut després de la transició, ja en aquests primers anys de democràcia, una democràcia encara incipient, s'havia retratat poc aquest moment d'obrir els ulls al món, no? I de començar a fer-nos un lloc i de revelar-nos com a joves i de reivindicar-nos. No? I per tant el llibre el que busca és, com deia, a través d'un relat que és personal, apel·lar a tota una generació de joves i a tot un camí que hem fet d'uns anys cap aquí. No?
Em deies, no?, que tothom viu aquest despertar polític. A vegades diuen, no?, que les generacions més joves potser estan més adormides. Passes i estan més adormides o creus que sí que hi ha un despertar polític?
Jo no acabo de creure que estiguin més adormides. El que crec és que realment hi ha cicles, no?, a la societat i a la política. Hi ha alts i baixos, no?, hi ha moments de més efervescència i moments de menys. Certament, i també era una de les motivacions d'escriure aquest llibre, certament avui vivim un moment social i polític molt, molt complex, no? I fins a cert punt molt descoratjador. No? En pocs anys cap aquí, l'ocupació i la guerra a Ucraïna, el genocidi a Palestina, els Estats Units de Donald Trump en tot el que estem vivint, el desencís polític també a casa nostra, no? Després d'aquests anys de procés. Però penso que malgrat tot, i potser precisament per això, és més important que mai apel·lar a les generacions i a la joventut, a no perdre l'esperança, a no perdre els ideals, no? A continuar lluitant pel que creuen i per la societat que volen. I per tant una mica el llibre també busca, com a missatge final o com a reflexió final, apel·lar a la joventut a continuar lluitant perquè al cap i a la fi els grans canvis i les grans transformacions no venen d'un dia per l'altre, sinó que són fruit de processos llargs, amb avenços i amb retrocessos, i per tant, també una de les idees que dic al llibre és que moltes vegades no són les lluites èpiques, sinó la resistència i la perseverança les que fan les autèntiques revolucions.
Per tant, llegint aquest llibre, podem també entendre situacions actuals en la política?
Sí, una mica és el que té el llibre com a crònica, és precisament això, repassa les últimes dues o tres dècades, doncs des d'un punt de vista d'aquesta història que vaig fent en diferents ciutats i que situa a Belfast, i per tant també té un caire més internacional, i que torna cap a casa. Al final hem viscut dues o tres dècades de vaivents socials i polítics molt, molt intensos. Com a joventut jo encara recordo, doncs, ho he viscut els anys de Pujol a Catalunya, d'anar a Espanya, però després hem viscut, doncs, des dels anys de l'Estatut fins als anys del procés, des de la crisi econòmica al 15M, no?, els nous partits, després la crisi del Covid. A nivell internacional també ho explicava abans, no?, tots els canvis, els Estats Units d'Obama, que ara són els Estats Units de Trump. Per tant, aquí hi ha moltes claus que el llibre va repassant a través d'aquests viatges, doncs, a Belfast, a Edimburg, a la Xina, a la Haia, hi ha diferents, també de retorn cap a casa, a Pals, a Girona, a Barcelona, i es van traçant, com dic, històries personals que lliguen, o que no es poden deslligar d'un context social i polític que jo l'he viscut, doncs, des de l'efervescència de la joventut i la rebel·lia màxima, doncs, fins a una evolució també personal i de maduresa, no?, i amb reflexions diverses que es van desgranant en el llibre.
El fet d'haver viatjat, no?, en diferents punts, no només d'Europa, sinó del planeta, fa que també puguem veure una visió des de fora dels problemes que teníem aquí o de les situacions polítiques d'aquí?
Sí, sens dubte. Jo crec que qualsevol que ha viatjat, sigui amb estades curtes o llargues, doncs és una experiència que t'enriqueix i que et permet agafar perspectiva. Ja dic, encara que sigui una estada curta o si és llarga, doncs potser una mica més, no? Però et dona perspectiva. I en aquest llibre, doncs, també arrenca a Belfast, perquè és quan jo estudiava Ciències Polítiques, doncs me'n vaig anar allà, enmig del conflicte, i també veure, en un moment en què ho tenia també molt, molt, molt idealitzat, en els moments de joventut, veure la duresa d'un conflicte també et fa adonar de les circumstàncies diferents que poden viure altres llocs, no? Especialment al nostre país, en aquests anys que també han estat convulsos i que també hem viscut i encara vivim, doncs, moltes coses, no? Sens dubte hi ha aquesta visió de diferents països i diferents realitats, però sí que a mi m'agrada destacar també del llibre que Pals i l'Empordà atreveixen tota aquesta narració, no? Perquè és molt diferent haver viscut, haver nascut, haver crescut en un poble, en una casa de pagès, en una família tradicional, haver-te socialitzat en un entorn rural, és molt diferent que haver-ho fet des d'una ciutat, no? I per tant el relat que faig i que es narra a través del llibre, a través dels viatges, sempre està travessat per aquests orígens molt locals que jo reivindico, vaja, igual que vosaltres ho feu reivindicant-ho des de les ràdios locals, no? També hi ha aquest punt en comú de reivindicar allò que és més proper.
És a dir, m'està quedant molt clar que Pals i l'Empordà té un pes important, no?, en aquest llibre.
Sí, molt, molt, molt. Hi ha moltes històries també vinculades a la societat, a la comunitat, si ho podem dir d'aquesta manera, local. Jo he estat bastants anys implicat en el polític local, al govern, a l'oposició, en partits tradicionals, en agrupacions de lectors petites, independents, per tant, amb una trajectòria variada, i d'aquí en surten moltes reflexions, no? Potser em quedaria, només per posar-ne un exemple, abans sentia en Miquel 40, doncs, que parlava també, doncs, reivindicant aquest quilòmetre zero, aquesta proximitat, una de les històries que hi surten, o de les que s'expliquen, és el moment en què s'enderroquen les antenes de Ràdio Liberty de Pals, que segur que molts recordaran, i que s'obre, a través d'aquesta caiguda de les antenes de Ràdio Liberty, s'obre tot un debat sobre la preservació del medi natural, de les dunes litorals, no? El poble va de va redescobrir 33 hectàrees d'una zona verge, de pinedes, de dunes, i per tant aquí hi va haver tot un debat per preservar aquella zona, no? I perquè no passés com en molts altres punts de la costa, del litoral, que s'han anat construint. I per tant aquesta història de la caiguda de les antenes de Radio Liberty, de la preservació de la natura, del parc natural que es va acabar aprovant el 2010 i així, és un moment en què a mi em va agafar a pals, a l'Ajuntament, amb responsabilitats polítiques, i també entre moltes altres històries s'hi explica, i crec que és una de les reflexions també interessants de preservació del territori i de cura del que és nostre i del que és proper, no? I el que hem de cuidar i estimar.
Estem parlant amb Joan Trias, que és l'autor de Jerseis amb Caputxa, que es presentarà aquest divendres a Cala Pruna de Pals. A quina hora?
Doncs serà, com molt bé dius, a Cala Pruna, a les 7 de la tarda, i evidentment tothom hi és convidat, convidada. A mi em farà molta il·lusió de retrobar-nos amb tothom qui vulgui gaudir d'aquesta estona, on hi haurà reflexions personals, hi haurà anècdotes, segur que riurem i segur que ens ho passarem molt bé.
Abans d'acabar, no sé si ja un cop publicat aquest llibre ja en prepares d'altres.
A mi m'agrada dir que sóc un politòleg, vull dir, no un escriptor, sinó un politòleg que ha escrit un llibre. Aleshores, el procés d'escriure, la veritat és que l'he gaudit molt i m'han sortit moltes altres idees i molts altres fils per estirar, però igual que aquest llibre que s'ha anat fent a foc lent, també penso que aquestes altres idees doncs els hi donaré temps, no hi ha un pla predeterminat, i en tot cas, si algun dia doncs estiro algun d'aquests fils i en surt alguna altra publicació, sens dubte us ho faré saber i espero doncs que tingui l'oportunitat de venir-ho a explicar.
Doncs bé, Joan Trias, que vagi molt bé la presentació d'aquest divendres.
Moltíssimes gràcies, allà us hi espero. You had this beautiful way about you. You had this warmth in your touch and softness in your eyes. I could be myself when I was around you. It scared me to death, but I never felt so alive. You said you pictured yourself growing old with me. Now I'm just a toxic, heartbroken memory of some boy who can never give you what you need. I should have loved you better, but I couldn't even love myself. Said that we're in this together, then I didn't even try to help. When you needed me, I wasn't there to get you through it all. I should have loved you better, I should have loved you better, 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 better. It's late and I know it's been some time, but I still think about the days when you were mine. And go fast, but the nights last long, 'cause it's hard to sleep when I'm not holding on to you. What a mess I've made, a mess I've made of you. Now I know it's far too late. I should've loved you better, but I couldn't even love myself. Said we're in this again. You better, but I couldn't even love myself. Said that we're in this together, then I didn't even try.
És la música dels Jonas Brothers amb Dean Lewis, amb Love You Better, i que és la cançó que ens apropa ja pràcticament a 8:45 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Moment d'ampliar els titulars. Dos quarts en punt, la Guàrdia Civil, en coordinació amb altres policies, ha fet 51 operacions contra el Top Manta en diverses localitats catalanes entre els mesos d'abril i agost, que ha acabat amb la intervenció de 139.000 articles falsificats valorats en més de 26 milions d'euros. També s'han detingut dues persones i hi ha 100 investigats. La majoria de les operacions s'han fet en municipis del litoral, però també en altres llocs com el Segrià, on es van desarticular una xarxa que no només subministrava punts de venda de la Costa Daurada, sinó que també exportava a altres països, tot plegat a l'operació Carmel. Són dades d'un balanç presentat aquest dilluns en què el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, ha advertit a les màfies que Catalunya no serà un hub de falsificacions. Què ens pots explicar, Carla Saló?
La Guàrdia Civil ha intensificat les actuacions contra el Top Manta en la campanya d'aquest estiu, amb el doble d'actuacions que l'any anterior, que se n'havien fet 29. Aleshores es van intervenir més de 43.000 articles falsificats amb un valor de 12,5 milions d'euros i va haver-hi 45 investigats i dues persones detingudes. Enguany, des de l'abril, s'han fet 51 operacions i s'han intervingut prop de 140.000 articles i 774 logos per imprimir peces de roba que imitaven marques que tenen molt de prestigi amb un valor de quasi 27 milions d'euros, segons el balanç presentat ahir dilluns a Barcelona.
I és a 51 actuacions entre abril i agost, 665 efectius de la Guàrdia Civil desplegats, més de 139.000 articles incautats, una valoració total en el mercat de més de 26 milions d'euros.
En les operacions s'han detingut dues persones i seran investigats 101, a més de la instrucció de 19 actes per infraccions de contraband, 22 denúncies per diferents infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, principalment per tinença d'armes blanques o drogues, i 73 denúncies administratives per diverses irregularitats detectades durant els operatius. Les operacions han comptat amb la participació de més de 660 efectius de les comandàncies de la Guàrdia Civil de Catalunya i diverses actuacions s'han fet conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, les policies locals i guàrdies urbanes i la Policia Nacional. El dispositiu també ha tingut el suport de pèrits especialitzats en propietat industrial per certificar les imitacions i calcular l'impacte econòmic del frau. En la roda de premsa per fer balanç d'aquestes operacions, el delegat del govern espanyol a Catalunya ha volgut posar accent en allò que hi ha al darrere del Top Manta.
De fet, Prieto també ha subratllat que les organitzacions criminals són les que s'enriqueixen amb la venda il·legal de productes falsificats mentre exploten les persones que estenen la manta, que moltes vegades els han de comprar abans els productes, fet que encara n'agreuja més la vulnerabilitat, tal com ha exposat, no?
El delegat del govern espanyol ha advertit directament les màfies que no permetran que Catalunya sigui un gran centre de productes falsificats. No serà ni un territori còmode ni un hub de falsificacions per al món. També ha volgut tranquil·litzar els empresaris i comerciants assegurant-los que l'Estat estarà sempre al seu costat per intentar impedir aquesta activitat il·legal. Els ciutadans Prietos ha recordat que comprant productes falsos estan finançant xarxes, els beneficis de les quals poden acabar en altres activitats criminals a part del blanqueig de capitals. El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, ha assenyalat que en els operatius contra el Top Manta fets en els darrers mesos no han trobat cap relació amb el terrorisme.
Els empresaris catalans i els comerciants diuen que l'Estat estarà sempre al seu costat per intentar impedir aquesta activitat il·legal que els pertoca, que els perjudica de forma clara. A la ciutadania, doncs, que diuen que cada producte fals que compren finança xarxes criminals que després no sabem on van els beneficis, evidentment hi ha blanqueig de capital, però també es pot invertir en noves activitats de crim organitzat, fins i tot escalant.
Les 8 i 34 minuts. Avui Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils tant a la demarcació de Girona com a la Catalunya Central. Això és el que hem de sentir. A partir de les 10, tots els telèfons intel·ligents presents a la zona, que també inclou, evidentment, la nostra comarca, rebran també un missatge de text que, en aquest cas, serà una prova, però que, si hi hagués una situació de perill, allà hi hauria les recomanacions que hauríem de fer. Tot plegat, com dèiem, serà avui, Joan Coll.
Avui, dimarts, a les 10 del matí, Protecció Civil enviarà un missatge de prova als telèfons mòbils que es trobin a Girona i Catalunya Central. És una nova activació del sistema d'alertes que serveix per avisar la població en cas d'emergència greu. La prova afectarà les comarques de l'Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès i Selva, així com altres com Bages, Berguedà o Osona. Tots els mòbils dins d'aquestes zones, inclosos els de persones que hi passin per carretera o tren, rebran un missatge automàtic. El missatge s'enviarà en català, castellà i anglès i anirà acompanyat d'un so estrident i característic. Des de Protecció Civil es recorda que no cal trucar al 112 ni fer cap acció especial, més enllà de llegir el missatge i prema la tecla per aturar el so.
De fet, doncs, aquestes alertes, no?, que rebran a partir de les 10, per tant, també recomanem, doncs, que abans mireu, no?, si les teniu activades a través dels vostres telèfons. Recordem que en el cas d'Android cal anar a configuració, seguretat i emergència, alertes de crisi i comprovar que l'opció estigui activa i amb accés a la ubicació. I en el cas dels iPhone s'ha d'entrar a configuració, notificacions i verificar que estiguin actius els preavisos de Protecció Civil. Un servei d'avisos públics implementat l'any 2022 que permet enviar missatges massius a tots els telèfons d'una zona. Que això també és el que ens deia i recordava a la policia local de Palafrugell a través de les seves xarxes socials.
Tothom que tingui cobertura a la província de Girona rebrà un missatge de Protecció Civil. Es tracta d'un missatge de prova. S'ha de llegir amb deteniment per després realitzar una enquesta de valoració. Com ja he dit, és un missatge de prova, no cal que truquin al 112. Per garantir que tothom rep el missatge, s'ha d'activar les alertes de la configuració del telèfon mòbil.
Per tant, això serà, com dèiem, avui a les 10. Però ara és moment de repassar altres temes, perquè Palafrugell ha impulsat la campanya Palafrugell contra la soledat per visibilitzar una problemàtica cada vegada més estesa. La iniciativa parteix del Pla de Salut Municipal amb la implicació de la Comissió de Salut Mental i del projecte Viu al teu barri, que es desenvolupa als locals socials del municipi. La campanya inclourà activitats de sensibilització, tallers intergeneracionals, trobades comunitàries i espais de convivència als diferents barris, amb l'objectiu de reforçar els vincles socials i crear una comunitat més connectada i empàtica. L'Ajuntament vol, d'aquesta manera, trencar tabús i obrir la conversa sobre un fenomen que afecta persones de totes les edats. Segons les dades recents, el 18,4% dels catalans assegura sentir-se sol i pràcticament una de cada 10 pateix soledat crònica. Contràriament al que sovint es creu, la població d'entre 18 i 34 anys és el col·lectiu que més manifesta aquest sentiment relacionat amb dificultats d'emancipació i també estabilitat laboral o fins i tot la formació d'una parella estable. En el cas de les persones grans, la soledat pot venir de la pèrdua de vincles afectius, la jubilació, les limitacions físiques o expectatives familiars no complertes. També hi influeixen factors com els canvis de domicili, la violència masclista, el deteriorament de la salut o el sensellarisme. Els experts defineixen la soledat no desitjada com el desajust entre les relacions socials que una persona té i les que voldria tenir. Es tracta d'un sentiment subjectiu que no sempre implica aïllament físic i la seva detecció precoç és clau per la prevenció i l'acompanyament. L'Organització Mundial de la Salut ja la considera una de les epidèmies del segle XXI pel seu impacte en la salut mental i física. La campanya es connecta amb el projecte Viu al teu barri, iniciat el mes de març per dinamitzar 4 locals socials de Palafrugell i convertir-los en punts de trobada i convivència. I l'aigua del mar arriba als 26 graus aquest estiu a Catalunya. És la segona temperatura més alta en 40 anys. De fet, des del 1982 i només la va superar el 2022. El juny i el juliol s'han registrat en rècords històrics i confirmen l'escalfament progressiu del mar. Maria Alsina.
Les dades provenen de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, que alerta de l'accentuació d'aquesta tendència d'escalfament. El mar ha estat especialment càlid durant els mesos de juny i juliol amb valors que no s'havien vist des del 1982. El juny s'ha situat en els 24 graus de mitjana, amb un registre que acostuma a ser més propi del juliol. El juliol ha arribat als 27 graus, superant tots els rècords anteriors. Des del 2013, la temperatura de l'aigua del mar puja de forma constant i és que, segons els experts, des del 2015 hi ha múltiples estius que superen amb escreix la mitjana climàtica de les últimes 4 dècades, fixada en prop de 24 graus. Aquesta escalada tèrmica també s'ha detectat en les boies de control repartides per la costa catalana. A Tarragona, per exemple, s'ha arribat a màximes de gairebé 29 graus. A la costa de Barcelona, el juny es va tancar amb una mitjana de 23 i a les Illes Medes el registre va ser de 22 graus i mig. Un altre aspecte destacat és que el juliol ha estat més càlid que l'agost, una situació molt poc habitual que només s'ha repetit dues vegades des dels anys 80. Tot plegat reforça la tendència d'un mar cada cop més calent, especialment al començament de l'estiu.
I el director dels Aiguamalls de l'Empordà i del Parc Natural de Cap de Creus, Pons Feliu, apunta que cal aprendre a gestionar l'aigua dolça per preservar espais com els aiguamolls. En una entrevista en aquest programa, el director del Parc Natural analitza l'impacte de les darreres pluges i de la sequera persistent en aquests espais naturals tan sensibles del territori gironí.
Tot i que les pluges recents han ajudat a recuperar parcialment alguns estanys, l'estiu mediterrani, habitualment sec, i els 3 anys de sequera prèvia han deixat empremta. El responsable del parc ha assenyalat que la banda nord dels aiguamolls, com la zona de Vilaüt i l'estany de Vilaüt, ha estat especialment perjudicada. En canvi, àrees com les llacunes litorals del sud han pogut mantenir un cert nivell d'aigua gràcies a l'aportació de fonts alternatives com l'aigua depurada d'Empúria Brava o l'optimització del cabal del riu Fluvià.
També el riu Fluvià ha estat un riu que ha portat aigua en el curs baix, que el que ha fet ha estat, el fet de portar relativament poca aigua, ha fet que no trenqués, no desemboqués a mar, per tant esbotís el riu i permetés dotar la zona dels estanys de la zona sud dels aiguamolls d'aigua, ha permès doncs, més o menys anar subsistint aquest àmbit. No? Però és cert que la sequera molt severa, molt important, i ha perjudicat molt alguns dels ecosistemes doncs, dels aiguamolls.
Feliu alerta que el futur dels aiguamolls passa per una gestió més eficient de l'aigua disponible. A més de la reducció de les pluges, el parc ja observa fenòmens com la salinització de les llacunes i l'augment del nivell del mar. Tot i aquest escenari preocupant, el director del parc llança un missatge d'esperança, i és que els ecosistemes d'aigua dolça són agraïts amb aigua, es poden regenerar fàcilment. En aquest sentit, aposta per l'ús d'aigua regenerada, sobrants de regadiu o aigua de depurada per garantir la supervivència d'aquests espais únics.
Canviem de tema per parlar de cultura, perquè el Marrameu 2025 arribarà a Palafrugell els dies 26 i 27 de setembre. L'associació Els Trompats impulsa una programació diversa que omplirà els carrers de cultura, música i també de tradició popular. De fet, una de les activitats que tindrem en aquesta celebració serà la gola del llop del col·lectiu de Sassociego, que ens arribarà, en aquest cas, amb una de les propostes que ens portarà, com dèiem, aquest col·lectiu.
Quan va ser l'última vegada que vostè va ser el protagonista de la seva pròpia vida? A la gola del llop és possible.
La primera persona que marqui tots els números del seu cartró, és a dir, els 15, és a dir, tots, haurà de cantar bingo.
79, 4, 72.
Podríeu voler sala per a nosaltres, evidentment, que conegués a la Maria Lerma.
Serà una representació teatral que arribarà el divendres 26 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, i ara n'estem sentint el tràiler.
Lourdes sigue allí en su sitio.
Però també tindrem altres propostes culturals durant aquell cap de setmana, perquè el dissabte 27 de setembre les activitats s'estendran per diversos espais del centre. La plaça del Priorat de Santa Anna acollirà una jornada de circ amb la xarxa des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. A Plaça Nova, a les 10 del matí, hi haurà l'enregistrament en directe del podcast Coses Xules de Ràdio Palafrugell. A les 11, una tertúlia sobre els reptes d'impulsar una editorial amb Maria Ponsí. I a les 12 del migdia, una ballada sardanes amb la Copla Contemporània. A la tarda, a les 5, el protagonisme serà per la cultura popular amb el ball de gegants, capgrossos i esbart. Anirà a càrrec de la colla gegantera de Palafrugell, de Pals, l'esbart Mestre Cirés i l'escola de música, que culminarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Armengarda. I a partir del vespre, també aquest espai es convertirà en l'escenari musical del festival amb les actuacions de Catalunya Freestyle, amb la Fundació també Josep Pla a les 7, Gavina.mp3 a les 8 del vespre, Moun a 9:15 i Vino a 10:45 de la nit. I pràcticament 9:15 del matí, Palamós convoca 5 reunions veïnals per impulsar la participació ciutadana i recollir propostes. L'Ajuntament del municipi ha organitzat les trobades perquè també vol fer retorn dels pressupostos participats. Joan Coll.
L'Ajuntament de Palamós ha programat 5 noves reunions veïnals amb l'objectiu de recollir propostes de la ciutadania i fer un seguiment dels pressupostos participats dels anys 2025 i 2026. Aquestes sessions formen part del cicle impulsat per l'Àrea de Participació Ciutadana, que busca acostar l'organització municipal als veïns i veïnes. Les trobades es volen centrar en propostes concretes per a cada barri i, alhora, promoure una visió compartida del conjunt del municipi. L'Ajuntament també vol enfortir l'implicació veïnal i crear espais de debat per facilitar la presa de decisions col·lectives. Aquest cicle de reunions començarà el 17 de setembre i acabarà el dia 29. Cada sessió tindrà lloc en un equipament municipal de cada barri en horari de tarda i les reunions seran obertes a tota la ciutadania, però cal confirmar assistència prèvia.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Com us dèiem, avui tindrem un programa també doncs força literari, perquè fa una estona parlàvem del llibre de Joan Trias, el llibre Jerseis amb caputxa, però com que és dimarts, també és moment de repassar i saber quines recomanacions ens fa la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, ben tornada ja aquí també al Supermatí.
Sí, després de tot l'estiu, eh? Bé, és... Tots aquests petits moviments, veure com els nanos ja van a col·le, veure com ja les botigues que havien tancat o per festa major que sigui obren i després, bueno, doncs el supermatí. Llavors ja estem entrant a la tardor i al nou curs.
Sí, la tardor, tot i que el temps, sembla que aquesta setmana no ho sembla gaire, de tardor.
No, bueno, a mi ja m'agrada aquesta propina estiuenca.
Doncs bé, no sé si també aquest estiu hem tingut moltes publicacions o també la cosa no. S'atura una mica i ara també comença a arrencar.
Sí. Exacte, ara ha arrencat, l'estiu està tot tranquil, els llibreters normalment estem recomanant a les taules, bueno, mantenim els més venuts per Sant Jordi també i el Premi Llibreter que s'entrega el mes de juny, més o menys per Sant Joan, i llavors també és moment de recuperar obres que ens han agradat durant el mateix any o anys anteriors i que potser cada llibreria marca el seu gust i el seu estil posant obres que no estan en aquests moments, com que no es parla de novetats, doncs anem posant obres que hem llegit durant l'any i que ens han agradat molt. Poder per això també aquesta època és una mica la del llibreter, vull dir, no és tant la de la premsa, perquè la premsa no et parla de novetats, per tant no parla tant de llibres. Ara sí, l'última setmana d'agost ja va tornar a rebre, ja vam començar a quedar enterrats, no encara, enterrats i anem quedant ara, però a principis de finals de juny, d'agost, el mes, el dia, no sé, el 25, 26, 27, va començar a entrar títols a dojo. Ara ja no sabem per on girar-nos, saps? Ara hauríem de llegir aquest, aquell, ens n'emportem 4 o 5 a casa per veure quin llegirem i sempre estem igual. Avui, però, us vull parlar d'una empordanesa.
Ah, molt bé.
Ja sabeu que ens fa especial il·lusió llegir els autors de casa, autors que, a més, molt consolidats, com és el cas de l'autora que us vull recomanar avui, la Núria Esponellà. La Núria ha combinat l'ensenyament amb la literatura, escrit, jo que jo recordi tota la vida, perquè la seva primera obra ja té uns quants anys, i en aquests moments, bueno, ella ha tingut premis a la ciutat de Badalona, el columna Néstor Guján, probablement tots recordareu el Prudenci Bertrana, que el va guanyar amb Ànima de Tramuntana, una novel·la situada a tot el que és la Ruïnes d'Ullastret i tot aquest entorn nostre de la història tan arrelada al territori. I ara ens presenta aquest any una obra que és molt seriosa per ella, important poder per tots. Ja va patir un càncer de pit, i no d'un pit, sinó de tots dos, en un moment en el qual es pensava que anava a fer una visita rutinària al metge i va sortir, en comptes d'una mamografia i una biòpsia a la vegada. Llavors ella, com a escriptora que és i que pot treure normalment les històries importants els escriptors necessiten escriure-les, més important que una superació del càncer i com ho ha fet i on ha trobat les energies per fer-ho és el que ens explica en aquest llibre. En cap cas és un llibre trist, és un llibre de recursos que ha trobat ella i de recursos que ens explica que tenim tots a l'abast. És una obra molt reflexiva, interna, plena de sensibilitat i de sinceritat, també. Fa gràcia, hi ha moments que és graciosa, perquè ella es nodreix molt de l'energia de la natura, tant si és a bosc com si és a mar, i per poder anar per aquests camins secundaris, que també els pot gaudir anant a poc, que no agafa el cotxe per anar d'un espai a l'altre, ella viu a Ventalló, per anar de Ventalló a l'Escala o per anar a bosc no vol agafar cotxe, es va comprar un tractor petitó. O sigui, que si per l'Empordà... I a més, amb aquest tractor a vegades ha anat de Figueres a Celrà en una ocasió. Vull dir que si la veieu un tractor petitó amb una dona tota original, serà la Núria Esponellà, la podeu saludar. Ella és una dona que trobo que combina molt bé el ser terrenal amb ser també molt espiritual. O sigui, ha buscat l'equilibri en aquestes vessants humanes i el seu refugi per la malaltia i per no caure constantment a la por en el dolor, a la por a la malaltia, a la por finalment també podria ser la mort. Se refugia amb l'amistat, sobretot amb un grup d'amigues i amics en els quals hi parla i busca uns moments per trobar-los, evidentment amb la família. El seu marit també ja ha tingut episodis de malalties importants i fins i tot un fill. No ha estat allunyada de les malalties, la Núria. O bé la seva família o ella mateixa hi ha hagut de lluitar moltes vegades.
És a dir, que tot i aquesta situació difícil que ha viscut, veig que no fa aquesta visió pessimista de la vida.
Vai, no, gens. És a dir, ella sí que confessa la seva por, sí que confessa el seu moment de debilitat en el moment que li donen la notícia, en el moment de la primera, no la segona biòpsia, perquè quan va al metge i li han de mirar el pit esquerre, diuen, bueno, fem, degut a aquesta biòpsia també et mirarem al dret, i efectivament li troben un tumor en el dret. Vull dir, ha anat sola al metge perquè considerava que anava a fer una mena de visita rutinària, anava a fer una mamografia rutinària, i en una setmana, 15 dies, de sobte té dos càncers i ha de començar a agafar fortalesa d'on sigui per poder superar això. I ens explica com l'ha agafat, ens explica com ha agafat aquesta fortalesa, on l'ha trobada, on està, i en el seu cas, i en el de probablement tothom. Vull dir, com podem millorar també l'estat d'ànim, bàsicament, a partir d'això, d'un contacte amb la natura, saps? També parla de l'alimentació i també, evidentment, importantíssim, la confiança que té amb el metge i les infermeres en el moment ja de l'operació i del tractament posterior. Per tant, reforçar-se un mateix, trobar energia per nosaltres mateixos, tranquil·litat, allò, intentar trobar la serenitat, de fugir dels pensaments negatius, treure'ls, empènyer'ls, escopir-los i confiar en la família i els metges. Això és el que ha fet la Núria, bàsicament, és el que explica en aquesta obra. Una obra plena de poesia, també, perquè escriu molt bé, ho sabeu, i ella té frases i té moments preciosos.
Per tant, suposo que també gent que es trobi en aquesta situació també li pot servir, no?
Va molt bé, perquè no estem parlant d'un llibre d'autoajuda, i ella ho diu molt sovint, jo només estic explicant la meva experiència, a mi això m'ha anat molt bé, no vol dir que tothom hagi de fer el mateix, però sí que aquí i d'aquesta manera he trobat un camí i he trobat, a més, ara per ara, la cura. Vull dir que ella no pretén dir a la gent què ha de fer, però sí que, ja et dic, d'una manera molt, molt sincera, perquè la sinceritat és importantíssima, i com una persona que en aquests moments considera que ha superat un moment difícil, simplement ho posa en comú. Mira, hi ha una frase que diu: la por no deixa de ser un temporal sobtat que et deixa xop de dalt a baix tan bon punt apareix. La por no deixa de ser un temporal sobtat que et deixa xop de dalt a baix tan bon punt apareix. Aquells moments de terror, no?, que et pot agafar quan et donen un diagnòstic i has de quedar-te allà entomant i veient que la teva vida ja no serà la mateixa a partir de llavors, eh? És un llibre que pot ajudar molt i que també, qui no tingui la malaltia, evidentment, no hem de parlar només de que l'hagin de comprar o recomanem a gent que estigui malalta, sinó a veure familiars també, però qui no en té cap de malaltia, a veure, la Núria tot just fa 3 anys no tenia res, saps? Vull dir, tots en som possibles afectats, per tant, haver vist com algú supera un càncer o supera el camí cap a la curació també, troba recursos, i recursos que estan a l'abast de tothom, ja ho dic: natura, pensament, reflexió, família, confiança. Jo penso que és fantàstic per tothom.
No, potser ens fa més ser més conscients de... no? Com en un moment ens pot canviar la vida totalment.
Exacte, sí, sí. No us he dit el títol, t'hi has fixat?
No, com es diu?
Mira, el llibre es diu Amb els pits a l'aire.
Perquè si ens l'haguessis dit, potser ens ho he donat alguna pista, no?
Probablement. Amb els pits a l'aire, amb un subtítol que és Redescobrint la vida després del càncer. L'autora, evidentment, Núria Esponellà, ja ho hem dit, i l'editorial Columna. Un llibre positiu i molt, molt pràctic, també. Deixa'm dir una paraula que és poc poètica, però que, mira, probablement l'haurien de tenir o l'haurien de començar a comprar ja als centres oncològics i tenir-la a la sala d'espera perquè la gent sàpiga que existeix. Com més aviat millor, aquest llibre.
Doncs acabarem amb aquesta petició, no? Al final és això, potser hi ha algú que en aquell moment potser no li va bé llegir-ho, no?, pel moment que passa, però va bé també saber que existeix, no?, per quan arribi el moment anar-lo a buscar.
Exacte, i gent que els agrada llegir biografies, fets reals, vull dir, a veure, hi ha qui llegeix, doncs, que fan Kilian Jornet corrigent per la muntanya, doncs, escolta, també ens interessa què fa la Núria Esponellà.
Exacte.
Quan li diagnostiquen un càncer, eh?
Exacte, que no cal viure-ho, eh? També,
exacte, jo no aniré pas a córrer la muntanya.
Jo tampoc.
I bé, venut llibres d'en Kilian Jornet, doncs escolta, mirem què fa la Núria, que també és una gran gesta.
Doncs Amb els pits a l'aire, eh? És aquest llibre de Núria Esponellà i que ens has recomanat avui. Maria Teresa Calabús, moltes gràcies.
A vosaltres, molt bon dia.
Dimarts hi tornem, eh? Dimarts que ve amb més recomanacions. Que vagi molt bé, bona setmana.
Bon dia, igualment. Adéu-siau.
I anem ja tancant aquest supermatí, ara que falta un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Tot plegat també quan tenim uns instants per fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, què és el que ens pots actualitzar en aquesta hora?
Avui dimarts ens passa una petita cua de front que farà que tinguem més núvols, sobretot a la tarda, al matí encara amb sol. La temperatura quedarà un pèl més baixa, ja no arribarem als 30 graus, però atenció, perquè a partir de dimecres torna a pujar la temperatura. Avui al matí vent de gregal i situació marítima una mica més alterada, ja menys a partir del vespre.
Doncs bé, aquesta és l'actualització del temps que ens porta l'Isaac, tot plegat en un informatiu que avui us hem explicat, que la Guàrdia Civil, en coordinació amb altres policies, ha fet 51 operacions contra el Top Manta en diverses localitats catalanes entre els mesos d'abril i agost. També hem recordat que avui Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la nostra demarcació. Hem repassat també la temperatura d'aigua del mar, que aquest any ha arribat fins als 26 graus i que és la segona temperatura més alta en les últimes 4 dècades. O bé, també hem parlat del projecte Palafrugell contra la soledat. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Demà tornem a més Supermatí a partir de les 8.